Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tinya tota la nit, tinya.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Els ajuntaments afectats per la proposta del govern sobre el Prat i giren l'esquena, i fins i tot escoltàvem algun d'ells que no se'ls ha informat de res d'aquesta proposta.
Sí, l'Ajuntament de Gavà s'oposa frontalment a la proposta del govern per ampliar la capacitat de l'aeroport sense afegir ni ampliar pistes. La idea es basa en canviar els usos de les pistes actuals unes hores al dia durant l'estiu perquè puguin assumir més vols. Això ja s'havia fet en el passat, però es va aturar per l'impacte acústic que patien els veïns. És el que ha criticat l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia. Diu que no estan disposats a tornar a passar per aquesta situació.
Hem passat per moments on era impossible tenir una conversa, on era totalment impossible seguir unes notícies o una pel·lícula de televisió. On estàs a la platja amb certa tranquil·litat i et passa un avió d'aquests de dos passadissos per sobre de les cases i és totalment inconcebible haver de tornar en l'any 2023-24 en aquest punt.
A més, tant Badia com l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, també han criticat que es plantegi aquesta proposta just abans de les eleccions. El govern espanyol també ha girat l'esquena a la proposta del govern de la Generalitat, que ha qualificat de pedaç. El PP assegura que acata la valoració de l'advocat general de la Unió Europea i demana a l'independentisme que faci el mateix amb el que decideixin els tribunals espanyols. Avui l'advocat general de la UE ha donat la raó a Carles Puigdemont sobre el seu escó a l'Eurocambra. Considera que el Parlament Europeu li hauria d'haver donat les credencials de bon inici tant a ell com a Toni Comín. Es tracta d'una decisió que no és vinculant, però que orienta la sentència del TJUE. Doncs bé, Alberto Núñez Feijóo diu que ho respecta, però reclama a Puigdemont i a l'independentisme que es comportin igual davant les sentències de l'estat espanyol.
Yo creo que los demócratas que creemos en el Estado de Derecho hemos de creerlo siempre, ¿no? Y por lo tanto no podemos más que acatar las resoluciones de cualquier tribunal o de cualquier órgano jurisdiccional. Me gustaría que el independentismo en Cataluña hiciese lo mismo y que no insulten a los jueces.
El PSOE també ha dit que respecta la decisió de l'advocat general del TJUE, però hi treu ferro perquè remarca que Puigdemont va acabar sent eurodiputat igualment. La decisió ha arribat en plena precampanya de les eleccions del 12 de maig. Per cert, que el govern ha multat amb 10.000 euros a Sílvia Orriols per unes declaracions sobre la immigració. Concretament, en una entrevista televisiva, la líder d'Aliança Catalana va dir que l'islamisme era incompatible amb els valors occidentals. També que en una Catalunya islàmica hi hauria violacions en grup, mutilacions genitals i matrimonis forçats i que s'imposaria la misogínia i l'homofòbia. La sanció s'ha posat en virtut de la llei d'igualtat de tracte per motius discriminatoris. I divisió dins del Banc Central Europeu sobre si s'han de baixar o no els tipus d'interès. Tot i que avui el BCE ha decidit mantenir aquests tipus al 4,5%, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, ha reconegut que diversos membres del Consell de Govern volien començar a rebaixar-los. El BCE ja havia insinuat que podria començar a rebaixar els tipus de cara al juny, però mai havia parlat de fer-ho abans. Segons Lagarde, la inflació a l'eurozona encara es mourà per sobre del 2% els propers mesos i arribarà a aquesta xifra de cara al 2025. Era l'objectiu del Banc Central Europeu. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Ho acabem de saber, l'exjugador de futbol americà OJ Simpson ha mort de càncer als 76 anys. Més enllà de la seva carrera esportiva, se'l coneix sobretot pel judici per l'assassinat de la seva exdona i la seva parella, un dels més mediàtics als Estats Units als anys 90. D'altra banda, l'Atlètic Club de Bilbao i la seva afició celebren aquesta hora el títol de la Copa del Rei aconseguit dissabte passat. Des de fa mitja hora que jugadors, tècnics i directius recorren amb la gavarra la ria de Nervión, amb milers de seguidors a banda i banda en una de les embarcacions, per cert, que acompanyant l'ascens per la ria hi ha el blaugrana Íñigo Martínez, l'exjugador de l'equip basc que ha viatjat a Bilbao amb permís del Barça tot just acabar l'entrenament de recuperació de la victòria d'ahir al camp del Paris Saint-Germain. Mentrestant, el Girona Víctor Sigankov arrossega unes molèsties al soli que el fan ser dubte per jugar dissabte al Metropolitano. En canvi, la bona notícia serà el retorn a una convocatòria de Toni Villa després de gairebé un any de baixa per un trencament de creuats. Més coses, en tennis, Novak Djokovic s'acaba de classificar pels quarts de final del Masters Masters 1000 de Monte Carlo, després de guanyar l'italià Musetti en dos sets, 7-5 i 6-3. Això el mateix dia que el director del trofeu Comte de Godó, David Ferrer, s'ha mostrat optimista amb la presència de Rafa Nadal i de Carlos Alcaraz en l'edició del torneig d'enguany, malgrat els problemes físics que arrosseguen. D'altra banda, en bàsquet, Willy Hernán Gómez no viatja a Lió per unes molèsties al genoll dret i demà serà baixa per enfrontar-se a l'Asvel en l'última jornada de la fase regular de l'Eurolliga. I en hoquei patins, el Barça juga aquest vespre a la classificació per a les semifinals de la Lliga de Campions. Rep l'Sporting de Portugal a 8:45 del vespre, obligat a remuntar un 4-1 desfavorable.
I pel que fa al temps, durant tota la tarda es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol a tot el país. Només apareixerà algun núvol decoratiu i l'ambient continuarà més càlid a les comarques de Girona, a la Catalunya Central i a la Vall de l'Ebre. Demà tornarà a ser un dia assolellat, amb fred de bon matí i més calor al migdia, en espera que la temperatura encara s'enfili més i toqui sostre durant el cap de setmana.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts, fem un parèntesi. Avui és un dia on el cara ressona el partit d'ahir del Barça, la ressaca del partit del Barça contra el Paris Saint-Germain. I atenció, perquè tenim una última hora.
Què ha passat?
Pel que fa al mercat de fitxatges.
Què?
Estem parlant d'una exclusiva que ara mateix us pot avançar al Versió RAC1 i que implica directament el primer equip masculí del Futbol Club Barcelona.
Com?
Exclusiva.
Atenció, perquè això pot ser portada dels diaris esportius demà mateix. Ens ho amplia Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé.
Ho acabem de saber, terratrèmol blaugrana. Segons ens ha arribat un jugador titular del Barça.
Què ha passat?
Ha estat temptat pel PSG.
Com? Ai!
I sembla que finalment hauria acceptat una oferta milionària.
Perdoni?
Del club francès.
Perdoni?
Estem parlant d'una notícia que portarà a cua perquè és un dels jugadors més estimats del club.
Rafael Iñá.
Més estimats pel club.
No serà el Pobarcí. No serà el Pobarcí.
Un autèntic referent.
No serà el Pobarcí.
Admirat i seguit per moltes persones.
No serà el Pobarcí. Que poc que dura l'alegria a la casa del pobre.
A la minya mial. No només a Catalunya, sinó arreu del món.
Per favor,
ens han fotut a la min.
Per favor.
Ens han fotut a la mare que els va parir, el Luis Enfrite, los jeques i els parisinos i les baguets. Hòstia. Desgraciat. Mira que hi havia equips i se'n va al PSG.
Per favor. Ai, la mare que em va parir.
El nom del jugador?
No.
Que se'n va del Barça al PSG?
No.
És...
Mare que em va parir 100 vegades.
Eric Castel.
Aquest no està a Girona?
Ai,
no.
Qui? Ja et va el Marc.
De és un còmic, és el protagonista d'un còmic. És el protagonista d'un còmic.
Que vàrem seguir molts.
I tant.
Que vàrem seguir molts. I tant.
I el que acabo d'explicar és absolutament cert. Va ser un dels impactes del moment.
Sí, sí.
El moment en què l'Eric Castel, que jugava a Barcelona, al Futbol Club Barcelona, va ser fitxat pel PSG.
Perdona, però jo ho recordo...
Com un disgust.
Un disgust.
Un disgust.
Quan, bueno, Neymar tampoc m'ha disgustat tant, però quan va marxar, si fa sí. no fa, Neymar sí. al Paris Saint-Germain, doncs si fa no fa, o Messi, que
Messi,
encara va ser...
Messi.
Exacte. Oh. va ser el trauma de Messi veient com es vestia amb la samarreta del Paris Saint-Germain. Doncs amb Eric Castell igual em va passar el mateix.
Però la gent que seguia aquesta col·lecció, que ara en parlarem amb dos castellistes, podríem dir, clar, els hi va passar una cosa semblant al Toni, que és el disgust de veure un jugador, les aventures d'un jugador amb la samarreta del Barça i de cop i volta veure el canviar d'equip.
Quin fàstic.
El que explicarem a continuació no s'ha explicat mai. Respondrem la gran pregunta de què va passar.
Què va passar?
Perquè aquest jugador que jugava al Barça, de cop i volta, va vestir la samarreta del PSG. És una cosa que no s'ha explicat mai. Els seguidors de Castell no saben què va passar.
No, sabem que va que es va fer el traspàs del Barça al Paris Saint-Germain.
Doncs ara explicarem els motius de per què va haver aquest canvi de samarreta. Jo no ho explicaré, ho explicaran dos especialistes en la matèria. Per començar, deixeu-me saludar l'autor de còmics i il·lustrador de La Vanguardia, director de còmics Coma Negra, Oriol Malet. Oriol, bona tarda.
Hola, què tal?
Què tal? Benvingut. I el Jordi Canyissà, periodista i crític de còmics al suplement literari Cultures de La Vanguardia. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Avui ho aclarirem, eh?
Sí, ho aclarirem. No, és que... Amb ells dos estaven fent tertúlia quan l'Oriol m'ha explicat aquesta tarda no donava crèdit.
No.
De fet, quan hem convidat l'Oriol, aquí s'ha engegat una metxa, s'han implicat més persones, s'ha comentat aquesta tarda la versió parlaran de l'Eric Castell i se'ns ha donat aquesta informació que ara explicarem de per què va haver-hi aquest canvi de club. Però abans... hem penjat també les fotografies del còmic a les xarxes. Potser hi ha algú que no acaba de situar aquestes aventures. Amb qui havia de competir en el mercat espanyol Eric Castell? És a dir, en aquells moments, a quin any era i amb què s'enfrontava aquest còmic?
L'Eric Castell va començar l'any 73. Va començar l'any 74 amb un projecte que es va fer pel mercat alemany, l'any 74, que aquí es va veure a la revista Mortadelo.
Sí.
Però encara no tenia aquest nom d'Eric Castell. I després, més tard, va passar a dir-se Eric Castell i a ser jugador del Barça. Això va ser l'any 79. I va aguantar fins l'any 92. Llavors, entre el 79 i el 92...
Pues va començar els Mortadelos, no?
Sí.
Competia amb Mortadelos, amb Rue del Percebe, segurament, devia competir també, entre el 79 i el 90.
Era un còmic realista, diguéssim. Sí. De fet, als còmics de Bruguera hi havia sempre les pàgines caricaturesques, humorístiques, que són potser els que recordem més, però després sempre hi havia algunes pàgines realistes, no? Doncs formava part d'aquestes pàgines realistes. I després es va publicar 13 vents, en català, i es va publicar després amb àlbums, primer als anys 80, amb Ediciones Junior, i després es va publicar amb Norma Editorial.
Parlem d'àlbums. Quants són? Quantes aventures hi ha?
Van fer 15 àlbums.
15
àlbums.
15, perdona, que...
Aquí ara teníem la conversa, micròfon tancat. A mi me'n semblaven...
A tot em semblaven més. Sí, sí. A mi, 15, quan he vist 15, he pensat, pues déu-n'hi-do, perquè...
Jo
crec que a casa en tenia... com a molt, 7 o 8, però 15 no el recordava, el 15. Sí,
sí. Ho hem penjat a la xarxa, si teniu algun d'aquests còmics a casa, ens ho podeu
home,
dir.
Home, sí, Eric Castell.
I compartiu amb nosaltres les vostres experiències.
15... Ui, mira, ja tenim un, el Miquel, que ens diu, brutal, Eric Castell. Els tinc tots.
Veus?
Oh. Els tinc tots.
Quina enveja.
Però, o sigui, Oriol, es poden aconseguir ara mateix tots?
Es poden aconseguir gràcies a la reedició que en va fer recentment Norma Còmics, i es poden aconseguir tots, estan molt ben reeditats.
Físicament,
Físicament, durant uns anys ja era impossible aconseguir-los, i si els tenies caien tots, eren aquella edició, no? Els anys 70 i 80, quan obries, caien totes les pàgines, i ostres, per tant, ara, o sigui, molt agraïts que Norma hagi fet aquesta tasca de consciència nacional, perquè això va ser una cosa que va funcionar moltíssim a Catalunya, especialment. Ell deia, en Jordi deia molt bé, que va començar, va venir d'Alemanya, amb un encàrrec a uns autors, que ja en parlarem, belgues, però sobretot va funcionar aquí a Catalunya. És on la cosa ho va petar de veritat.
Bueno, doncs estaria bé que expliquéssiu l'origen d'Eric Castell. Sí. O sigui, clar, sí. Perquè dius que això ve d'uns belgues.
Ui, volem saber
qui va crear, com es va forjar...
La resposta no és fàcil. Hi ha tomàquet aquí. Perquè, si no tinc mal entès, o sigui, primer ho apuntava el Jordi, no era Eric Castell, era un altre.
Exacte, el dibuixant i la figura més coneguda, perquè ells són una parella, són dos autors els que van fer això, ara l'Oriol donarà més pistes, que era el Raymond Redding i la François Hughes.
Sí.
I el Raymond Redding...
Raymond i François,
Doncs el Raymond era un autor que havia treballat a la revista Tintín, un autor de línia clara, molt realista, amb un dibuix molt acabat.
Sí.
Era molt esportista ell, i per això va fer còmics d'esport, i es va especialitzar, diguem-ne, el primer relatiu èxit que va fer era una sèrie de tennis, pertanyant amb això, i el segon que va provar va ser aquest de futbol, que li va donar la volta i va acabar amb l'Eric Castell. Però venia d'aquesta tradició... molt això, molt de línia clara, però no tant d'una línia clara senzilla com el Tintín, sinó una cosa com més sofisticada, més acabada, més perfilada.
Però l'Eric, la primera vinyeta ja era Eric o no? O la cosa va anar mutant?
No, amb la sèrie Eric Castle ja començava ell.
Sí, el que hem dit és que abans no es deia Eric i ja Alemanya no va funcionar. Llavors van fer...
Sí, Alemanya no, Alemanya res. Els alemanys no els hi va interessar gens.
No, ho van fer perquè en aquella època era recent el tema del Mundial i això, i estaven com...
Del 74.
Sí, del 74, però no va acabar, no va tenir allò, no va funcionar. I aleshores ho van com repensar i vet aquí que algú en un moment donat, o sigui, s'incorpora la figura de la guionista, la François, i pensen que un bon lloc seria ubicar-ho a Catalunya i al Barça.
Ai, clar. Però com és possible? Com li va venir aquesta senyora això? Home, quina pregunta. Pues perquè el Barça és el Barça.
Doncs, exacte, però jo he descobert una cosa. Sempre s'ha dit que es va ubicar aquí a Barcelona, tot i ser autors franco-belgues, del mercat franco-belga, perquè en aquell moment hi havia el que era considerat el millor jugador del món, que era en Johan Cruyff.
Cruyff. Sí.
Exacte. Però jo he descobert, allò, preparant-me, fent els deures per a venir, que no va ser ben bé així. Obrim el meló?
Oh, i tant, obre-me-lo.
La primera de la tarda.
O sigui,
l'argument primer que, com que jugava Johan Cruyff, arriba Eric Castle i el còmic
sembla lògic.
Se'l fa quadre perquè el Cruyff és 73-78 i això estem parlant d'una cosa que es va començar a gestar el 74 i que arrenca realment el 79. Per tant, caixa.
També sabíem que la François, que s'havia incorporat després, era un pseudònim perquè era una noia que era amant de l'autor. Era amant del dibuixant, i que era un home casat i amb fills, i per tant, doncs, feia servir un pseudònim. I és veritat que si busqueu a xarxes, Jordi, coincidim amb ell, de que no es pot trobar gaire informació d'aquesta noia.
D'ell hi ha molta informació, però d'ella...
D'ella no n'hi ha.
Si jo vull saber què més ha fet, o sigui, a Google...
De François Hugh... No podeu trobar. De fet, hi ha webs especialitzades de còmic que diuen, no, era la que feia els fondos, perquè si recordeu, aquests còmics tenien uns fondos preciosos. O sigui, jo, per exemple, com a dibuixant, una de les coses que a mi em va impactar molt i eres un referent, són aquests fondos de la Sagrada Família, de la Costa Brava, que es passejaven allà amb un descapotable i unes coses així, no? I s'havia dit que ella era la que feia els fondos i ell el que feia les figures. I després, si busques en altres llocs especialitzats teòricament, et diuen que és que ella era la guionista. I sí, però no, hi ha una mica de tot. I és que el que m'he assabentat jo, de sobte he descobert que un conegut meu havia participat en un intent de fa 10 anys de fer un documental. Un documental que prèviament hi havia hagut recerca de material i havia trobat molt tomàquet en aquest sentit.
Es veia aliat amb l'Eric, o què?
No va desencaminat, em sembla.
No, el tema és que em confirma l'amic meu, en Rubén Capilla, que realment van descobrir, buscant els drets, van anar a petar els fills de l'autor, del dibuixant, i els fills li van dir, mira, és cert això de que la François era amant i, per tant, nosaltres els drets no hem volgut saber res i els vam vendre al millor postor. Ostres, la primera cosa que s'han quedat parats, vam dir, molt bé, i qui és el millor postor? Bé, un representant de futbol italià, no me'n recordo el nom, ens va comprar els drets.
Perdó.
Ells van accedir, el van trobar i van parlar amb aquest home. I aquest home, aquest representant italià, van dir, fem el documental. Bueno, ho tenien tot fet, els col·legues. El guió, com ho farien... És fàcil de trobar. Si busqueu documental Eric Castle, hi ha un petit vídeo que van fer en el que expliquen el projecte i és molt bonic, és fàcil...
Expliquen el projecte.
Sí, el projecte que no va poder ser.
Per què?
Perquè quan aquest senyor que va comprar els drets, no per ser conscient de la importància del que comprava, sinó perquè va pensar, aquí faré la primera pela, vaja, això és barat, m'ho compro i ja ens puc fer negoci, quan va veure que aquí hi havia uns nanos catalans i que això tenia ser rebombori i tal, va dir, doncs mira, ara no ho vull fer, ja no ho farem, ja no ho tirarem endavant, ja no us accedeixo els drets. I aquí va quedar la cosa. Per tant, la primera cosa interessant que jo he esbrinat és confirmar la cosa de que eren amants, que havien triat Catalunya, no només pel tema d'en Cruyff, sinó que deien, bueno, hem d'anar a Catalunya, hem d'anar allà a treballar, guionista i autor, doncs tenien l'oportunitat d'anar tots dos a seguir la seva història romàntica cap a Catalunya.
Per tant, es podia dir que tot va ser una excusa, o sigui, Eric Castle, tota la sèrie, és una excusa perquè ells dos poguessin mantenir aquesta relació?
Es podria dir.
Bueno, no sé si hem d'aplaudir, no, però...
Bueno, home, però és molt interessant però, la història.
Home, això crec que no s'ha explicat mai.
No, si diguéssim que Astèrix i Obèlix es va fer perquè hi havia una relació aquí al mig, jo que sé, dibuixant.
Dels creadors, bueno, dels creadors de...
Ara estic llegint que la primera demo que es va fer d'aquest documental, perquè es va fer una demostració, com una petita demo,
un passe,
tenia la locució de Joan Maria Pou.
Sí, sí, sí.
Estava locutat per el Joan Maria Pou.
És que van aconseguir començar a involucrar gent amb renom i la cosa estava agafant...
Van fer una recollida de signatures a change.org, per recollir fons per poder-ho finançar.
I el senyor que tenia els drets, quan va veure que això es començava a llogar, va dir...
Fins i tot era l'època que m'explicava ell que, sortia a la porta i entrava el Sandro i llavors intentaven també involucrar el Barça, perquè tenia com molta lògica, però com que aquest senyor va dir, doncs ara els drets, aquí es queda, ja no fem res, ja no em vull veure amb vosaltres, es va acabar la cosa que és una real
llàstima. Després parlarem de la implicació del Barça en tot això, perquè crec que el Barça s'hauria d'arremangar, i ara que hi ha el Barça One...
Bueno, no els veig molt arremangats, perquè també hi ha el famós tovalló de Leo Messi, que Miguel ha intentat que el Barça el compri...
He parat la subhasta i encara hagi d'esperar que hi hagi una contraoferta.
Tu vas dir que aquest tovalló havia d'estar al museu del Barça, i crec que no...
No l'ha empujat, no l'ha fet.
Si no està pel tovalló del Barça, no sé jo, en Eric Castell, que jo crec que hauria de formar part del patrimoni del Barça.
Es va intentar, ara ho explicaré.
De fet, aquesta colla que va intentar fer el documental, en paral·lel també van intentar engegar una campanya perquè una de les portes de la Barça es digués...
Home,
Eric Castell.
Home,
porta Eric Castell.
Això sí que és motiu d'aplaudiment.
Bravo.
Porta Eric Castell.
Penseu que hi ha un... Ara no em crucifiqueu, si us plau, però jo, per exemple, formo part d'un seguit de gent que no ens agrada el futbol gaire.
Com?
Perdoneu. Som del Barça, però no ens agrada gaire el futbol.
I què passa a la petanca?
Si hem tingut alguna època un sentiment de pertinença, ha sigut gràcies a l'Eric Castell.
Eric Castell, que a més, disculpa, no recordava, perquè jo havia fet la col·lecció, que és un jugador, a més, diferent a la resta, perquè va amb el cabell, canós.
Blanc. Estava inspirat en un jugador italià de l'època que es veu que tenia el cabell blanc i van fer com un Frankenstein, es van inspirar inspirant diversos jugadors.
Ja és un jugador diferent, perquè, clar, quan va venir Schuster, per exemple, tothom destacava el cabell ros que tenia, però, clar, un jugador amb el cabell canós, com vostè, senyor Virgili, doncs, clar, és un fet insòlid. No és comú veure un jugador canós, si no se'l tanyeix, clar.
Però he llegit, no sé si estareu d'acord, que l'Eric Castell va tenir èxit també perquè representava les victòries en còmic que no hi havia sobre el terreny de joc. No sé si estaríeu d'acord.
En aquelles èpoques, realment...
Clar, veure un golaç, no?, en còmic, que el millor feia.
Si no aconsegues una cosa, t'ho dibuixes.
Bé, parlem del jugador. Ara, o sigui, fem veure que és real, és a dir, el jugador d'on ve i com va parar el Barça? És a dir, per què el fitxa el Barça? He llegit que té un origen llunyà.
Perquè, perdoneu, un moment, perquè Eric Castell el fitxen o...
El fitxen.
Com Cruyff.
Exacte, figura que jugava a l'Inter de Milà, era molt bo, era un extrem esquerrà, i per tant el fitxa al Barça. I arriba aquí, arriba com una estrella, diguem-ne, i llavors...
I això és la primera historieta, això
ho explica. Que es diu Eric Castell i els Tonys.
Exacte, però...
Ens han parlat dels Tonys.
Ara hi anirem.
Però una cosa, que els Tonys, jo me'n recordo, quan ho vaig llegir, que quedava com molt català, perquè a més la primera pàgina de l'àlbum, em sembla que se situa a Tossa, i ho veus tot allò. El català, el Castell i els Tonis i tal, però després vaig descobrir com eren francès.
Sí,
sí. Es deien Pablitos.
Los Pablitos. Le Pablitos.
Quin baixón.
Et le Pablitos.
Va ser una mica de baixón.
Eric Castell sortia, quan es va publicar aquí a Catalunya, sortia d'altres llocs també, o només era...
L'originari era en francès, i llavors aquí ens va arribar tant en català com en castellà. Sí. I...
Però era del Barça, o sigui, era
sí,
també a França, eh?
Sí, també a França. França era del Barça, i tota la representació que fa, per això és de la Costa Catalana, surt Tossa, surt Lloret de Mar...
Que és on anaven els dos amants a passar el dia i llavors anaven els fotos.
Ja em perdonaràs, però això, a banda de que el Barça hauria de protegir-ho, la Generalitat de Catalunya, com a patrimoni del país, també s'hauria de mullar.
Que, agafant el tema de l'inici, arriba aquí... Jo el que no recordo bé, Jordi, és si arriba lesionat o quan arriba es lesiona.
Que seria molt del Barça, també.
Per això pregunto.
És molt Barça, això. Jo el recordo amb la cama enguixada.
Ja, arribant. Un fitxatge lesionat, no?
És un clàssic. Sí, això seria un... Bueno, mira, home, d'aquests en tenim un grapat, con Agüero i d'altres, que han vingut i quan venen...
És molt ADN. Això sí que és ADN.
Atenció al tuit que ens acaba d'enviar el Carles Coler. Diu, soc col·leccionista. La François... No sé si es pronuncia François o François.
No
sé. François, jo diria que és François, eh? La François feia els fons calcant-los de postals.
Sí.
N'he trobat molts i es pot veure clarament.
Oh, que bo.
Us mostro la meva col·lecció. Ai, caram. I demostra els exemplars número 1 en idiomes estrangers que he aconseguit. O sigui, el Carles és un superfan.
Sí, sí. I amb... Doncs llavors no sortien de l'hotel, eh? Ho feien...
No. A més, segons m'han explicat... És cert, sí, és absolutament cert. Postals i fotografies que ella mateix feia perquè era molt aficionada a la fotografia.
Escolta, ja, és que els oients, de veritat, són una passada. Sí. No sé, és que jo estic fascinat. Perquè a mi fa estona que m'estava rondant pel cap un jugador amb el cabell blanc que jugava a Itàlia. I el Marc García, Marc, moltíssimes gràcies, ens ha enviat un missatge i ens diu: el jugador en el que es basa el personatge pot ser Ravanelli, i he anat a buscar una fotografia de Ravanelli i és un exfutbolista italià amb tot el cabell canós.
Sí, sí.
Podria ser
perfectament.
Podria ser. Hauríem de mirar a quines èpoques va jugar, però podria ser.
Per tant... com li va l'Eric al Barça? És a dir, és un triomfador, és un golejador?
Sí, li va molt bé. De fet, el còmic el que pinta de seguida és que arriba aquí, és una estrella i es converteix en l'estrella de l'equip, però llavors té aquesta dimensió més humana que també es converteix en una estrella, en un grup de nois, val? Que són uns nois
qui
de,
són
de
aquesta
la Masia.
Gent? A veure.
Són uns nens de la Masia.
Sí, sí. Ah? No, és que fora conyes, es van documentar molt bé, perquè intenta transmetre en tots els números els valors que teòricament han definit el Barça, el tema de la Masia i tot, etcètera.
Sí, aquests nanos, liderats per un que es diu Toni, aquí,
els Tonis,
aquí són aquest grup dels Tonis, que són uns nanos que estan a la Masia, que juguen amb els alevins i que clar, que tenen en Eric Castell el model, no només professional sinó fins i tot humà, no? Per tant, hi ha aquesta...
I clar, llavors amb ells hi ha aventures, si no recordo malament, fora del camp, és a dir, els còmics no només són els partits.
No només.
I què li passa a Barcelona?
De fet, la primera meitat dels còmics de l'Ur 8, més o menys, se centren més en el tema futbolístic, però ja suposo que... No, i a més, explora tots els temes, els fitxatges, les enveges dins del vestuari, les polèmiques arbitrals, tot això. Però a partir del 8, del 9, la cosa ja comença a ser més aventures del que passa fora del camp i comencen a... Ah, per cert, i n'hi ha un que es diu Segrest.
Ah, no serà el del Kenny.
Ah, veus? Exactament. Inspirat directament en el Segrest.
Sí, és que he vist que hi havia el del número...
És el 6.
El 6.
El Segrest, 6.
No, 11. 11. Hòstia. Volum 11, Segrest, posa aquí.
Doncs ell...
Sí, és l'11.
Me'ls mirava abans de venir, és un número que ell entra en un banc, hi ha un atracament i de sobte doncs diuen, hòstia, el reconeixen i pam, es fan com una cosa...
És que quan he vist aquest, el volum 11, Segrest, he pensat, això deu estar inspirat en el Kenny.
I tant, totalment.
Això només ha passat al Barça, perquè aquestes coses que només passen aquí.
Totalment, hi ha per exemple un número que passa a les aventures al Tibidabo.
Ni algun que sigui hepatitis, com va passar a Maradona, que també, bueno, és que clar, sí. Ho hem viscut tot, hepatitis, sí, turmell en l'aire,
el cap de porc,
Fullejant, lesions n'hi he vist bastants, eh? Era un tema bastant recurrent.
El tema sentimental es toca, és a dir, ell té un currículum sentimental, està molt centrat en el joc.
No, jo tampoc
no recordo. També crec que encaixaria amb l'època que no hi hagués aquesta part, no? Perquè al final, el que deia, també són còmics inicialment que venen de l'herència dels còmics de Tintín, de la revista Tintín, on allò tot era molt, molt blanc i molt per tots els públics.
I cada àlbum era, diguéssim, era una història, sí, no? Però sí, sí. No tenia relació amb si no guanyava la Lliga, exacte, o un partit, o no, eren històries.
Depèn de cada cas, sí. Però en tot cas les històries començaven i acabaven en cada àlbum.
Històries tancades.
Sí, això sí, amb els Tonis, no?
Això sí, sempre.
Stories.
De fet, una altra cosa anecdòtica que és interessant de comentar i quasi que anem encarregant el tema, és que...
el tema?
Sí,
és
que...
És el tema! Diuen que Ravanelli no és coetani.
No, perquè Ravanelli va néixer l'any 1968, per tant, impossible.
No, era... tinc apuntat. Roberto Betteor, un jugador de cabells blancs, del Juventus, del Juventus, sí.
Ara buscaré.
O Betteor, o què? Hosti, és que ho he apuntat.
Ho tens tot, ho tens.
Ho he apuntat fatal. Roberto Betteor, Betteor.
Ets com Rajoy.
De la Juventus italiana.
Ets com Rajoy, que no entens
la Juventus. Exactament. Li deien la ploma blanca, això sí.
Això, Marta, ho trobem, això ho trobem segur, eh? Amb tantes dades, Juventus, la ploma blanca...
Betteor.
La ploma blanca deu ser pel cabell, no? M'imagino.
Hem trobat Roberto Villeri, però crec que no és
aquí.
No, Belleri no.
Bueno, a veure,
anem a la... Aquí el gran disgust, com dèiem abans, sí, que veu tenir els lectors que ho anàveu seguint volum a volum, és que
Roberto
de cop...
Betega.
Això, Betega, sí, veus? Hosti, tu.
Però
Betega.
No li veig el cabell blanc, jo crec.
Ah, cabell blanc no.
Ah, potser... Les imatges que estem veient té el cabell negre, eh?
Bueno, potser de més gran...
Betega, perdona, de més gran sí que es té, segons el Ciro, té el cabell més canós. Aquí estem tota Catalunya buscant el referent.
El referent
d'Eric Castell. Jo sé que el resultat és un Frankenstein, que es va inspirar en dos o tres jugadors diferents per fer-ne un el que li interessava.
El cabell blanc és evident que li feia molt, molt distintiu. Anava a dir, veu tenir un disgust perquè de cop i volta estava jugant amb el Barça i fitxa pel PSG.
Que perdoneu, té nassos que en aquell moment, que per mi el Paris Saint-Germain era... que vaig pensar, però quan ho vaig saber vaig pensar, però on va aquest home a fitxar el Paris Saint-Germain, que és un equip que és, un equip loser.
Sí.
Bueno, a dia avui continua sent una mica, però bé.
Ja veurem.
I vaig pensar, on va aquest home? Podia haver fitxat en aquell moment pel United.
No.
Podia haver fitxat pel, com deies, la Juve. Podia haver fitxat pel Bayern de Múnich.
Pel Madrid, si vols
que
hi ha un disgust.
I fitxar el Paris Saint-Germain. Què va passar aquí?
Té una explicació perfecta i claríssima.
A veure, anem a resoldre el gran enigma. Per què el PSG?
Va. Resulta que fins poc abans de que passés això, ja des del Barça se'ls començava a dir que com és que aquí es publicaven històries sobre un jugador del Barça i ells allà no hi traien tros.
El Barça ja estava mosca de no sucar amb l'Eric Castell.
I de fet, el dibuixant es veia obligat a canviar coses que no fossin literals perquè deien, aquí m'estan demanant drets de tot. Perquè les copes les canviaven, els aspectes de les copes. Els noms de les competicions els canviaven tots.
De quins anys parles ja, del Núñez?
És que aquí és on vaig. De sobte, apareix...
Sí, bueno, això no pot ser,
De sobte apareix el Núñez, i aquí està la raó per la qual se'n va al Paris Saint-Germain, i li diu, escolteu, si voleu seguir, si voleu seguir publicant, jo vull el meu tros de pastís, literal.
Exacte.
Tal qual. I els altres autors diuen, ah, sí, doncs me l'emporto al Paris Saint-Germain. I per què el Paris Saint-Germain? Doncs perquè buscaven una equipació en la qual també hi hagués alguna franja de blau, l'altra de grana, i van dir, calla, així el que ja tinc publicat ho puc colar, si en traduccions directament em desvinculo del Barça, me'n vaig directament al Paris i els retocs, diguem-ne, estètics seran mínims, no? I aquesta és la raó pel qual se'n va al Paris Saint-Germain, que com bé dius tu, què devia tenir, quants anys devia tenir aquell club? Pocs.
És que ho dic, quan va fitxar, es pensa, però on van? O sigui, saps allò que dius,
això
se'n va i que, no sé, el que t'he dit, aquests equips que en aquell moment eren referència, però el Paris Saint-Germain en aquell moment no era referència.
No, tot això, perdoneu, senyor Gaspar, per tant,
va pagar?
Va ser, exacte.
El baix al mosto mandato.
Sota el
jo,
seu mandat,
el meu mandato
vostè
president.
Va generar que marxés, com també va marxar en el seu dia, per exemple, Maradona.
O Figo.
O, bueno, Figo, ja vostè havia convocat eleccions, però, per exemple, també va passar amb Ronaldo.
Correcte.
Ronaldo va passar el mateix, va arribar, va estar un any.
I Romario, també.
Romario va marxar ahir, no va anar la cosa així. És a dir, i veig que vostè va provocar que, com que no
pagaven... No pagaven? No Moni, no Castell.
Però clar, el Jordi em recordava abans que allò va ser un sotrac nacional.
Home!
I que fins i tot, oi? Que recordaves que es va publicar...
Sí, jo recordava el Telenotícies que parlessin d'aquest tema.
El Telenotícies,
imagina't.
Sí.
Tant el moment de marxar com el moment de tornar.
Sí, perquè va tornar.
A veure, explica'm això perquè, clar, és el que esperàvem amb Leo Messi.
Clar.
Perquè haguessin dit aleshores,
veure,
ja...
Clar.
O sigui, això ja arriba a un punt d'un tema sobrenatural. O sigui, que Leo Messi hagués tornat del Paris Saint-Germain ja ho haguessin patat. Però, clar...
Anem pas a pas. Sí, és a dir, perdona, marxa, Marc. Allà com li va les coses al PSG?
Li va curt, en tot cas li va curt. Sí. Perquè parlant que hi havia 15 àlbums, se'n va en el número 8
sí.
I estan en el 9 i en el 10 ja torna al Barça.
Per tant, sí.
No va anar bé.
Va ser una excursió curta.
O sigui, que encaixava amb el tema Messi, encaixava, eh?
Clar, perdona, en el 8 has dit...
Sí,
en el 8. L'àlbum es diu La gran decisió,
que és quan marxa. Decideix marxar.
És boníssim, això. Després, aleshores, volum 9, els 5 primers minuts...
Aquest és...
Paris Saint-Germain.
És allà.
Absolutament.
I volum 10, el retorn.
Sí, el retorn.
Que queda clar que torna.
I quan torna, perdoneu, en el volum 11...
El segrest.
Que m'apunta a l'Eduard Pujol, que també és un culer malalt.
I bon català.
Que quan van segrestar Quini va ser el 1981 i aquest del segrest es va publicar el 86.
Sí.
Per tant, potser sí que van dir, mira, podem fer un segrest.
Doncs això va tornar perquè la pressió social va ser tant, vull dir, la gent estava molt emprenyada...
Home...
que al final es van fer pronunciar, o sigui, els van fer que diguin, bueno, què està passant aquí? Però és molt bo, perquè el Núñez en el seu moment m'explicaven que van dir, mira, saps què? He sigut conscient de que hi ha una pressió social, de que no pot ser, els allibero, no els hi demano res a canvi, però és que la realitat és bastant més casposa que aquesta.
A veure,
els autors pensaven, ostres, amb un rampell l'hem fotut fora, però... És que, clar, nosaltres l'hem pensat sempre per estar al Barça.
És el Barça. És ADN Barça.
Van dir, mira, va, us passem un tant per cent. Aleshores, quan el Núñez es va assabentar els tristíssims beneficis de vendes del món del còmic, va acabar pensant, hòstia, això és el que genereu i el que jo em puc embutxacar? Doncs mira, és igual, ja podeu estar tornant, que no us demanaré res, perquè tampoc no.
A mi ni em va ni a mi. És tristíssim,
és tristíssim.
Ho trobo tot, quina molt miserable.
És molt miserable. Dona, però és això, miserable.
I molt poc èpic, eh?
Home, per favor.
Sí, perquè tornar, home, quan estàs negociant els drets d'autor i veure el que
és una misèria.
Ingresses,
i ell és... dient, de cara a pantalla, dient, no, no, escolta, torneu, no hi ha cap problema, sí, sí, però la realitat era...
Soc generós, no?
Sí, sí, la realitat era una altra.
Tinc coses per aclarir. Primer, venga, es confirma que és Roberto Bettega. Molts oients ens han enviat fotografies. Bettega, quan era molt jove, tenia els cabells foscos.
Bueno, és que avui hem portat...
Però és veritat que després...
Disculpa, és que avui, sí, el Serra ens ha portat dos catedràtics, sí, 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 en la matèria esfèrica.
Sí, que no sé, que no s'ha pogut dir Bettega, sí, sí.
Doncs no passa res, però ho tenies apuntat.
Però ho has explicat.
El cas és que quan aquest jugador era molt jove sí que tenia els cabells foscos, però és d'aquestes persones que de seguida li van començar a sortir moltes canes. I era jove i tenia el cabell tot platejat. I, per tant, va ser la inspiració per crear aquest personatge. Sobre la lesió d'Eric Castell, ens diuen, no el van fitxar lesionat.
Ah, veus?
Es va lesionar amb un altre jugador del Barça, amb el qual no es portava bé, que li va clavar una patada, un cop...
Una puntada de peu.
Sí. Una puntada de peu. I el Raül Padullés encara ens en dona més detalls i diu... Si no això ens ho havia dit la Norma, el que acabo d'explicar, i el Raül diu, si no recordo malament,
sí,
el lesiona un company iugoslau,
el Risto,
amb el qual no es portava massa bé.
Estoy
el va lesionar sense voler en un partit.
En un partit d'entrenament, clar, suposo, no?
Sí, sí, en un partit.
Sí, per això us dic que treballaven molt aquestes coses de també enveges dins el de vestidor.
Però que n'hi ha, eh?
Sí, per això. Per
sí,
això.
Sí, sí, no vull dir que...
No sé si segones oportunitats són bones, ell torna al Barça,
sí,
i si acaba quedant, acaba marxant, com acaba la història
aquí,
de l'Eric?
Aquí ja es queda, ja funciona i segueix fins al final, fins l'any 92 que es van seguir publicant aquests còmics.
I per què no es van continuar publicant més? Perquè l'últim que tenim aquí és el volum 15, sí, el missatge del Maltès... I a l'any 92, que coincideix amb els Jocs Olímpics, és l'últim còmic que tenim, no? Sí, sabem què va passar, perquè es va deixar...
No sé, el dibuixant va viure fins l'any 99. Això sí que, sí, sí que ho sabem.
Ha envellit, jo ja aquí parlo com a autor, sí, 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 estèticament no ha envellit massa bé, és a dir, és una estètica molt de l'època. Jo recordo quan, sobretot el primer volum el veia, la colla d'amics, els Tonis, a mi m'encantava perquè era com una mena de quillos del barri, vull dir, una cosa... No, no, m'encantava aquella estètica dels anys 70 del cinema kinky, no?, de l'època, i era molt xulo, era molt... Pensava, bueno, els meus pares no em deixen veure el pic.
Perros callejeros.
A més, estaven allà amb un descampat escoltant la ràdio i era molt xulo. Estèticament, els fondos, jo avui me'ls mirava abans de venir, realment, han tingut molta anomenada i no és en va, són preciosos, la veritat. Tossa, Barcelona, els barris de Barcelona són preciosos, però, oi, Jordi, aquella estètica...
Crec que és una obra molt professional, a nivell de dibuix, a nivell de guió també, no hi ha res a dir, però és això, és senzillament molt professional, però segurament ha quedat una mica anclada en el temps, no?
Yeah.
Sí. I això, o sigui, l'últim és del 92, als anys 90, en el món de la historieta i més a França, hi va haver molts canvis.
Molt.
Hi va haver el còmic alternatiu, vull dir, allò va canviar, no? Això estava ja un pas de la novel·la gràfica, llavors, bé, això queda una mica una cosa residual. A mi em recorda altres còmics també que són de Fórmula 1, coses d'aquestes també allà. A França es ven tant de còmic que es fan molts còmics especialitzats, que aquí seria impensable, no? I jo crec que això forma part, el Castell forma part.
Però, perdona, és que ara que has obert, perdona, un moment el meló de la Fórmula 1, sí. Que millor...
A tu t'encantaria, això.
Bueno, clar, no havia sentit mai que...
Còmic de la Fórmula 1.
Hi ha un còmic molt famós a França d'un autor que es diu Jean Graton, que va morir fa relativament poc, sí, molt gran, pràcticament centenari, i el còmic es diu Michel Vaillant, i
que és un pilot de Fórmula 1
i té moltíssims àlbums.
Ja t'ho pots comprar, això,
eh? Bueno, sí, el
mercat franco-belga és una passada, és un mercat de còmic molt fort, sí, sí, i tracta, o sigui, ho mariden tot, és una barbaritat.
Tema, sí, qualsevol tema, allà, si t'agrada la petanca,
fet,
segur que hi ha algun
còmic. És que aquí ens hem quedat amb quatre còmics i només coneixem la branca Ibáñez, la que ve de fora, la branca d'aquí...
Per cert, els nostres oients, que també són molt fans, és que estic veient que no sou quatre gats, eh? És molta gent, eh?
És un tema generacional.
Sí, molt. I aleshores els nostres oients ens estan explicant que els Tonis no eren de la Masia, que eren uns nois de Tossa que jugaven al carrer, i que un d'aquests Tonis sí que acaba a la Masia. No tots. Un Toni.
Sí. Però los TT de l'època.
Bueno, los Tonis, perdona, que ara m'ha vingut el flash, serien com els, no sé, pregunto, com els amics del Neymar, que eren els Toys.
Hi ha un article que havia trobat del Poquí, que també és castellista, i que ell fa precisament aquest paral·lelisme.
Clar, és que ara dèieu això, dic Tonis, Tonis,
però
els Toys, sí.
Aquí amb el Clemés teníem una discussió que li he traslladat a l'Oriol, que el Toni em deia, hi ha una sèrie de televisió. I l'Oriol, quan arriba, li dic, mira el Toni, que va desencaminat, que diu que hi ha una sèrie, i jo juraria que no hi ha una sèrie. Però m'has dit, bueno, part de raó té el Clapés.
Perquè aquest documental que es va intentar fer cap al 2015, del que anem parlant, que, per cert, això s'hauria de recuperar, perquè si veieu aquest vídeo que heu citat abans, és que és veure-li dir com és que això no s'ha dut a terme, era molt ambiciós, i part del que es volia fer era animar les vinyetes i barrejar-les amb imatges reals, i ho tenien tot, segons m'ha explicat el Rubén, ho tenien tot a prop currat, molt treballat. I, de fet, segurament això se'n devia parlar, i a la casa se'n devia parlar, perquè va haver molta gent vinculada que li va semblar molt bona idea, perquè és que ho és una gran idea, és d'aquestes coses que abans dèiem a fora, que dèiem, això com és que no s'ha fet? Com és possible? No? No sé, jo crec que ara hi han passat 10 anys d'aquell intent, no sé qui deu tenir els drets.
Clar, perquè però...
aquest senyor,
un pare i on els ha venut, però sí. Tampoc li ha tret massa profit, perquè no. Eric Castell tampoc s'ha fet.
No, ja et dic, qui ho va intentar, el documental es volia dir El retorn d'Eric Castell, el millor fitxatge del Barça.
Sí, senyor, molt ben pensat. Sí, senyor, molt bé.
I el projecte el portaven l'Uri Garcia, que es dedica a fer documentals, ell i el Jordi Ventura, el senyor Ventura, i en Rubén Capilla. Ho dic per si s'animen a tornar-hi.
Abans d'acabar, tinc preparada una sorpresa per vosaltres.
A veure.
Ara resultarà que Eric Castell està jubilat aquí
a
Camprodon.
Resulta...
A Lloret.
Resulta que entre els molts tuits i mails que hem rebut durant aquest espai, perquè n'hem rebut molts, ens ha arribat una cançó dedicada a Eric Castell.
Home, això ja és
animat. No us feu molta il·lusió.
Ah, vale.
Grup que la canta...
Ja tenim la sintonia de la sèrie.
El grup que la canta es diu Merder.
Bueno.
Han fet un EP amb quatre cançons que ha estat publicat el 7 de març d'aquest any i tenen 5 oients mensuals a Spotify.
Bueno, no me poses massa bé.
I la cançó que jo no he escoltat ni he sentit, perquè l'han extret a la redacció, sona així.
Aquí li fem un tunejat i tenim la sintonia de la sèrie animada, perquè si allà tenen Oliver i Benji, per què no podem tenir aquí el nostre Eric Castell? Versió animada.
Claro.
Sí. Doncs des d'aquí, escolta, una crida, a no sé si és el Barça, la Generalitat, a tothom, a qui sigui, per recuperar aquest projecte, començant pel documental, a veure si aquest senyor afluixa i deixa fer-lo. I com a mínim que algú reculli el guant de l'herència que ens
ha deixat Eric Castell. Home, ens gastem milions i milions i milers d'euros amb el que diu el senyor Virgili, amb bestieses.
Sí, senyor.
Per exemple, aquesta podria ser una funció d'alguna productora, la que estava amb l'encàrrec, que la corporació, per exemple, s'hi posés. Escolta, ja que no ve de 5 perquè entren els diners a dojo.
Han abocat diners.
Doncs home, això forma part del que seria el patrimoni del país.
Totalment. Jo abans deia la Norma, ho deia en aquest sentit, Norma, jo sé que era conscient que dels 15 volums vendria, unes vendes limitades, però és de sobte un editor que és conscient de la importància de la
I
cosa
tant.
I ho fa.
Jo dic, jo, jo era seguidor.
Ja tenim el nom de qui va lesionar Eric Castell. És que els oients no...
O sigui, tenim
el nom del jugador, eh?
A veure, qui va ser el...
El va lesionar
l'Stefan
Stavonich. Stefan Stavonich, però diu que després d'aquesta falta que fa, que li provoca aquesta lesió, que es fan molt amics. I que després de l'Stavonich, el Barça va fitxar un argentí del Boca en clara referència a Maradona.
I tant.
S'ho saben tot, els oients.
No, és que és
increïble.
Jo us demano un fort aplaudiment pels dos castellanistes que havíem tingut, Oriol Malet i Jordi Canyissà. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Clar, escolta, és que ara m'has dit que n'hi ha d'Eric Castell, ni que sigui tan un o dos. Escolta.
I després tens uns altres euros, que és el de la Fórmula 1.
Sí, ara hi ha un oient que m'estava ja fotent la bronca, clar, no fos cas que no em renyessin avui, amb carinyo, ho fa amb carinyo, que em diu el Francesc, home, no em sé venir que no coneguis a Michel Bailant. Diu, el cotxe era el Bailante, diu ell, i hi ha l'evolució de la Fórmula 1 des dels anys 60, durant molts anys, diu, un munt d'àlbums.
Doncs ja ho saps, llarga,
doncs hauré de posar-ho.
No me'n sé venir, que no sé...
No,
és que
ha sabatot el tio.
No sap ni que Catalunya és un país, sabrà això.
Exacte. Moltíssimes gràcies. Ara gràcies. Tornem.
Versió RAC 1.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 13 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant el 50% que tornen més de 1.200 productes. Com en l'Espita Restaurant de Dr. Edgar. En compres una i et tornem la meitat del seu valor en un cupó per la propera compra. Fins al 24 d'abril als hipermercats Market Web i App Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Els criminals de Ferdinand Bruckner al TNC amb versió i direcció de Jordi Prat i Coll. Diversos veïns d'un edifici han comès un seguit de delictes que posaran al descobert els errors de la justícia i els abusos del poder. Quin grau de criminalitat estem disposats a assumir? Els criminals, a partir del 18 d'abril a la sala gran del TNC.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolí. Astenolí amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolí, de Laboratoris ERN.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1 presenta
Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la una del migdia, un vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Estem escoltant David Bisbal perquè podreu veure...
Només li falta el fornós que escolti.
Oi!
Bisbal,
se lo verá loco.
Avui ha vingut ja amb una excitació que, clar, estàvem preparant el programa
ui.
I ell venia...
Si ell ja és eufòric,
sobrepassat,
sense que passi res.
Ni con la 200 Viagra d'aquell home que l'han trobat, té la excitació que tenia avui.
D'una revolució que dic, noi, calma't, que prendràs mal avui.
Bé, doncs, per revolucionar-lo encara més, estem posant David Bisbal perquè és un dels concerts que podreu veure i que podreu escoltar a la nova edició Sons del Món, que és el Festival Delicatessen de l'Empordà. Hi haurà el concert del David Bisbal, de Sergio Dalma, d'Oques Grasses, d'Anastàsia, que l'estem escoltant aquí, d'Antònia Font, de Detallets, Luz Casal, God Save the Queen i Joan Dausà. Imagineu-vos quin cartell.
M'encanta.
A més, es recuperen els concerts, els cellers amb Albert Pla, Clara Peya, la Ludwig Bank i Maria del Mar Bonet. Tot té una pinta excel·lent.
Som
si en voleu
món.
Més
som,
informació
som
i, sobretot, comprar entrades, les trobareu a... No, això que diu vostè no, sinó sonsdelmón.cat.
Sonsdelmón.cat. I ens torna a acompanyar Maria Xinxó, que sempre és un plaer. Maria, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou a tots.
Bueno, avui va com un artista, vestida com
d'artista. Sí.
És que ella és un artista.
Sí,
com de Rita Cabor, eh?
Sí, perquè si hem de comentar com va vestir vostè, està llindada la Guàrdia Civil. Anem amb la Maria Xinxó, que ahir vas, tal com ens has apuntat, ahir estaves al teatre, tot i que el Barça jugava contra el París Saint-Germain.
Mal fet.
I què vas anar a veure?
Vaig anar a veure Jauria, el teatre Romea, i és veritat que la platea estava plena, bueno, tot el teatre rebentat de gent molt jove, cosa que em va alegrar
molt bona moltíssim. Notícia, molt
i més tenint
notícia.
En compte que jugava el Barça, un partit important. Per tant, ole per la gent de Jauria.
Això vol dir que no calen continguts estúpids per omplir o per tenir audiència.
Correcte, és així.
Perquè ho dius, me mires a mi...
No, és un comentari, dic que no calen, no cal només fer continguts estúpids per la gent jove, sinó que continguts amb...
Amb contingut, com és el cas de Jauria.
Que tenen
Jauria. Una història al darrere.
Exacte, sí, que també la gent jove s'interessa, no només per... Per exemple, doncs no sé.
Nens i nenes a les discoteques.
Pintar-se les ungles.
Sí. Et prefereixes en algun programa en concret?
No, és un comentari.
Bé, com dèiem, Jauria, que va de la violació de la manada, per tant és una obra molt dura. Al final de l'espectacle, què va passar? Doncs que els aplaudiments van començar una mica tímids, però després van començar a augmentar, la gent es va posar dreta, primer uns, cap a la cinquena fila, després uns altres, fins que pràcticament tot el teatre va acabar dret. Jo avui torno al teatre, a veure El Favor, i vull saber com he d'actuar, no? M'he d'aixecar per mimetisme, és a dir, si tothom ho fa, jo també.
Si
m'he d'aixecar la primera, si m'agrada molt...
Atenció, perquè la Maria Xinxó apuntava aquest matí. En quin moment creieu, que això és com amb altres espectacles, en quin moment a banda d'aplaudir, has d'aixecar-te, què marca que t'aixequis en un espectacle al final o no? Perquè a vegades s'aixeca gent, aleshores, com que...
Quan veus tu, t'has d'aixecar.
Exacte. Hi ha gent que s'aixeca de cop i volta tots junts, que jo ho he vist ho vaig veure un dia en un teatre, tots
això
plegats.
És molt excepcional, que tothom
tots
vol dir que és espectacular.
Doncs ho vaig veure, després si dona temps comentarem en quin espectacle, i clar, la Maria em deia, per exemple a Jauria, doncs la gent es anava aixecant, era com un got, al final tothom va quedar...
No tothom, però no tothom. Pràcticament tothom, és veritat que va haver-hi algunes persones que es van mantenir doncs assegudes, aplaudint, però assegudes. Llavors jo no tenia clar quin era el protocol de posar-se dret.
Quan t'has d'aixecar i quan no? Quin és el llindar d'aixecar-te per aplaudir?
Exacte, he demanat ajuda als actors Joan Carreras, la Mercè Martínez i en Biel Duran, i també el company d'informatius i crític de teatre, en Xavi Pardo.
Ai, que bien.
Sí, tot un bon, bueno, bona gent que ens ajudaran. D'entrada, aquesta pregunta, en Xavi Pardo...
Sí, que és el crític teatral.
Exacte,
sí.
Ho ha tingut claríssim.
Jo defenso el criteri propi, tu. És que a vegades actuem molt aborregats, no? Portats per la massa, i no, s'ha de tenir criteri propi. D'entrada hem de tenir en compte que amb l'aplaudiment ja hem pagat l'entrada. Saps què vull dir? Vull dir que no cal posar-se dret si no tens ganes de posar-te dret. Et poses dret quan t'ha agradat molt una cosa, quan t'ha agradat tant que realment sents l'impuls de que necessites posar-se dret. Si no sents aquest impuls, aquesta necessitat, no ho facis.
Queda claríssim. Per tant, un, no és obligatori posar-se dret, i dos, no segueixis la massa com si fóssim un ramat d'ovelles, no? Que la que veus a un dret...
Sí,
doncs,
però aquí estaria un punt en desacord amb el Xavi Pardo, perquè si tu, per exemple, et coneix algun dels actors, perquè els actors estan allà, que això m'ho
sí.
han dit.
Mira, no?
Estan allà, sobretot a la fila de convidats.
Okay, jo ho vas veient, ho vas veient.
Exacte, Joan, clar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
I quan estan la gent està aplaudint...
Mira, la Paquita no s'aixeca.
Exacte.
Llavors la mires i de cop és que s'aixeca i comença a aplaudir.
Primer no aplaudeix. Sí, jo he vist gent convidada que no ha aplaudit.
I una cara que sembla que estiguin...
Que ho dic, dius, home, amb el que hem vist, com a mínim vol aplaudir.
I si té un convidat, en què comença?
Home, a sobre que no paga.
I jo crec que... Jo vaig pensar, aquest l'estan veient, perquè després t'ho diuen. Vam veure que vas venir al teatre i veuen si la resta s'aixeca i tu no t'aixeques...
Queda molt malament.
És delicat.
Molt malament.
A veure què pensa en Joan Carreras, actor reconegudíssim. Exacte, tots drets, justament.
Tots drets.
Ara no puc aixecar.
Ah, s'han d'aixecar o no?
Jo no puc.
Ara ho diguis...
És una expressió,
sí, és una manera de parlar.
Metafòricament.
Estan parlant d'això?
Ell està a punt d'estrenar Els criminals al TNC i té un criteri, un pèl diferent... el Xavi Pardo, escolteu-ho.
Hola, sóc el Joan Carreras. A veure, això d'aixecar-se o no aixecar-se... a mi m'agrada que s'aixequin, no? Perquè és com si no en tinguessis prou amb l'aplaudiment i llavors has de fer alguna coseta més, no?, per agrair l'esforç o allò que t'ha agradat. Però també entenc que fa una mica de vergonyeta, no? Perquè si tu t'aixeques i sou dos o tres, doncs allà al mig aquells dos o tres bolets, doncs fa una mica de vergonyeta. Però també és veritat que pots iniciar el contagi i de qualsevol volta t'aixeques tu i s'aixecaran els altres. Això és una mica com quan m'he de posar sandàlies, no? Jo normalment me les poso quan els altres comencen a posar-se-les. Tinc així de poca personalitat respecte a això. I llavors una mica el de aixecar-se també forma part d'això. A vegades és un fenomen, o a vegades potser sí que és les ganes d'expressar més que un aplaudiment. Una abraçada a tothom!
Igualment.
Una abraçada, Joan, com amb les sandàlies, eh? Sí.
Una abraçada...
I un aplaudiment. Aplaudiment. I ens prendrem!
Un dels grans actors del país, el Joan Carreras.
Sí, senyor. Vosaltres?
No, mira, li havia perdut... és a dir, no estava... No,
no sabies aquesta, que estava fent ara.
No estava al dia del que estava preparant i mira, ja m'has donat una alegria amb Els criminals al TNC.
La setmana
TNC,
vinent, si no m'equivoco, s'estrena.
Doncs mira, fa molt de temps que no vaig al TNC, bàsicament pels horaris. Que
no et quadren, no?
Aquesta temporada ho tinc complicat.
Vosaltres us heu aixecat mai els primers... O sigui, perquè jo crec que sempre ho he fet després que algú
altre
ho fes.
Perquè aquí hi ha un component...
No he estat valenta de ser la primera,
Exacte. Jo crec que hi ha el component de la vergonya de dir...
Sí.
Ara m'aixecaré, jo m'aixeco, perquè m'ha agradat molt.
I queda sol.
I queda sol i aixecat. I aleshores, el de darrere li estàs tapant a veure els actors i les actrius com saluden. Sí, no, però és aquest punt de vergonya que tenim tots, jo que crec que la gent jove ja passa de tot i tira endavant.
Jo el que faig és que s'agenolli.
Com?
S'han d'agenollar. Acabo, tothom agenollat i tu ets l'eminència, estàs clar, per sobre d'ells. Sempre tu sempre estàs per sobre, sempre, més jo.
Per tant, no,
l'escenari
per
tant,
estar per sobre.
Més
per sobre.
Dic, no considera que la gent s'aixequi per
sobre. No m'agrada.
Sembla que vulguin
tothom
pujar...
Tothom acaba així a terra i amb el cap cot.
I li ha passat mai que...
Aplaudint amb el cap cot.
I li ha passat mai que acabi l'espectacle i la gent s'agenolli per agrair-li...
Sí, al final ho faig. Tu vas venir, no?
Sí, però agenollats no en vaig veure cap,
eh?
Agenollats no en vaig veure cap. En vaig veure un que buscava la crossa, que va venir amb crossa, i buscava la crossa perquè no la trobava.
Ai, pobre,
pobre.
Buscava la crossa. Agenollat no estava, eh? No trobava la crossa.
Bueno.
Sí.
El dia que vas venir tu, no. Altres dies.
Val.
Escolta, l'Àlex Arbiol, el nostre tècnic, és un valent, perquè diu que ell sí que va ser el primer en aixecar-se pel Bruno Oro.
Molt.
Vaig ser el primer.
Et van seguir o no?
I et van seguir o no?
Sí, sí. Ah, per mimetisme, per mimetisme.
Ets un... Mira la cara que posa, que va patint una miqueta,
perquè és de... Els joves no tenen tants complexes ni aquesta educació que ens han fet...
Que estàs amargat, eh? Ui, que si me levanto s'enfada.
No, que tens por de fer el ridícul.
Jo, si no m'agrada i no vull aplaudir, perquè dic ara no t'aplaudiré, faig veure que m'ha caigut alguna cosa per terra,
la crossa també.
No, una moneda.
Això que era el segle XIX, no? Quan anava al teatre.
Quan anava al teatre. Quan anava al teatre.
Ja hi ha llum, eh?
Llum.
No van vespelmes.
Elèctrica.
Sí.
Hem parlat de la cosa de l'actor. Quan tothom s'aixeca, hi ha un segon que l'actor deu patir. Deu pensar... No sé si aixequen, marxen.
Ah, per marxar.
Per aquesta regla de 3 també es poden aixecar i atonyinar-lo.
Exacte. També, que pugin a l'escenari i et fumin una canivetada.
Bueno, tenim la...
L'opinió del Joan Carreras, que deia una mica això també per mimetisme, aquesta és una opció. L'altra és fer-ho només quan creus que l'obra ho val. I com saps que ho val, no? Quan has de traspassar la línia d'aplaudir fort, aixecar-te.
Just. És que aquesta és una bona... Dius, del fort, quan passes a aixecar-te? Clar, hi ha un interval aquí.
En part de diu que has de posar nota a l'espectacle. Si creus que és una excel·lent, aplaudeix molt i ja està. Però si creus que és matrícula d'honor, que aquell espectacle ja supera l'excel·lent...
Si has de pensar en tant...
T'has d'aixecar i llavors has de fer com l'Àlex Arviola, has de tirar endavant amb totes les conseqüències.
Em vull aixecar, però no s'ha aixecat ningú. M'aixeco? Sí. Si tu fes cas al que et diu el cor, diguéssim, si tu creus que allò ha sigut una passada i que t'ha encantat i que no en tens prou de cremar-te les mans aplaudint, aixeca't. Que ets l'únic que ho fa? I què? Bueno, és igual, si els actors estaran encantats de que t'hagis aixecat, encara que ha sigut tu sol, t'ho agrairan que t'aixequis. Per tant, és igual, que no, és que ningú més s'ha aixecat en fa cosa. És igual, tira, aixeca't.
Tira, aixeca't.
Però clar, posen en evidència que als altres no els ha agradat tant.
Sí, això és veritat.
Aquí el Jordi també m'apunta i diu, i si la sala està mig buida? Diu, qui és el xulo que s'aixeca?
Ara.
Bueno, jo amb sales mig buides també m'he aixecat. Passa que jo sempre m'aixeco quan s'aixeca algú més, perquè si no...
Per no quedar-te sol, per no passar aquest moment de la vergonya.
Sempre penso, a veure si ara es pensaran...